al Prat Esports.
Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 45 segons d'un quart de 8 de la tarda. El Club Bàsquet Prat s'ha imposat de 24 punts al Mollerussa i supera l'eliminatòria de campions, aconseguint d'aquesta manera el pas directe a la fase d'ascens de finals de maig. L'altra bona notícia del cap de setmana ha estat la cinquena posició de Joel Esteban a Moto3 en el Gran Premi de França. I pel que fan les notes negatives, l'Associació Esportiva Prat no aixeca el cap i aquest dissabte ha perdut contra el Castelldefels 2-4, un partit que anava guanyant 2-0 quan faltaven menys de 10 minuts pel 90, i el Terrenca, que es complica i molt la seva permanència després de perdre a casa 0-2 i marxa a l'última jornada de Lliga amb la permanència a 2 punts de distància. Tot plegat en un cap de setmana on el filial de l'Associació Esportiva Prat gairebé ha deixat mig sentenciada la seva permanència a segona catalana i el filial del Terlenca s'ha proclamat campió del seu grup de tercera, encara que està a l'espera de saber si podrà pujar, perquè recordem que el descens del primer equip els impediria poder disputar la segona catalana. Ara entrarem en matèria i detall amb veu de protagonistes, però com sempre us recordem que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa X, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar. Per tant, comencem. Benvinguts i benvingudes. Arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports. My head shooting threes, bombing on my enemies in my own league. Can't hear what they telling me. Out here shooting threes, distant from my enemies. They hope I blow the lead, but they can't keep me from victory. C'est la vie, that's just life. May not be what you expected, not for me. I just want the finer things, just a few designer things. I just want sex, success, and some diamond chains. Tryna see it all through Cartier frames. Really, really, solo, solo, nobody beat me. Catch me on the court, yeah, I ain't living in the building. You can watch me on the telly. I did it the hard way.
Vinga, comencem el programa i ho fem parlant de bàsquet, perquè el Club Bàsquet Prat ha guanyat 86-62 al Mollerussa, un partit que va començar de manera molt igualada. Recordem, el Club Bàsquet Prat havia de guanyar de més de 6 punts per poder passar a l'eliminatòria, i doncs ho ha fet i de sobres, com dèiem, a l'inici igualat, 23-24. És més, el Mollerussa doncs marxava al segon període amb un punt més d'avantatge, però ja en el segon quart el Club Bàsquet Prat va retallar i molt, i en el tercer va doncs ser clar dominador del partit i ja més va ampliar la seva avantatge, que es va certificar en el darrer període, on també es va imposar el conjunt pot hablar. Un dels millors jugadors del partit, José Nogués, amb 22 punts i 3 rebots, va ser l'MVP. També destacar l'actuació de Llobet amb 8 punts i 12 rebots i 3 assistències. Anem a escoltar la veu de protagonistes. Comencem pel míster Mario del Campo.
Bueno, molts nervis, molta preparació i crec que hem sabut estar en els moments difícils quan les coses doncs s'han posat ajustades, i el control de les emocions ha sigut molt bo, i la veritat és que hem fet molt bé les coses a nivell defensiu i a nivell ofensiu també.
També a Mario del Campo va parlar del gran ambient que es va viure el Joan Busquets. Recordem que ja en el partit d'anada va fer una crida a l'afició Potalova perquè animés, perquè acompanyés a l'equip en aquesta eliminatòria i pogués, juntament amb els jugadors, remuntar el marcador advers que es van portar de Lleida. Doncs dit i fet, gran ambient al Joan Busquets, i així ho destacava el míster.
Sí, la veritat és que l'ambient que vam rebre allà va ser duríssim. Les famílies que es van desplaçar ho van poder veure, i avui la sensació que tenia des de la banqueta, hòstia, que eren molt més, però que ells animaven, hòstia, anaven amb tot, no? Amb bocines, trompetes, los tambores, i s'oïa Mollerussa, Mollerussa. Però jo crec que la gent del Prat, la gent de l'Estruc, la població del Prat és una població que quan l'equip necessita han estat, i en els pitjors moments quan hem necessitat el calor del públic ens han portat amb volandes a nivell defensiu sobretot, i ha sigut un plaer jugar amb el pavelló com estava avui, feia goig la veritat.
I com dèiem, la millor versió o el millor Club Bàsquet Prat el van viure en el tercer període, i així ho comentava el míster.
El segon quart no hem pogut imposar tot el ritme que volíem, el tercer quart potser sí, i s'ha notat una mica, potser el que buscàvem era la rotació, no? Avui la gent que ha rotat doncs ha estat magnífica a nivell de ritme, de defensa, d'intensitat, i és una mica el que buscàvem, i és aquest punt on crec que hem obert una mica el marcador.
Més protagonistes d'aquest partit, torn ara per escoltar José Nogués, que comentava el que dèiem al principi, no? Que l'inici va ser complicat i fins que no van passar els minuts, doncs el Club Bàsquet Prat no es va mostrar del tot còmode en el partit.
Bueno, ens ha costat una mica l'inici, també del pavelló com estava, ens ha donat molta energia i bueno, ells han castigat molt bé les nostres imprecisions i una mica quan hem arribat a tenir una renda i hem controlat els nostres propis errors, ells hem trobat els seus punts febles i s'han vingut a baix i hem aprofitat, hem agafat una distància al marcador important i a partir de l'últim quart doncs, ho hem gestionat molt bé, tothom ha fet un pas endavant i no hem comès les errades que vam cometre amb Mollerussa i bueno, hem aconseguit treure-ho amb una molt bona renta.
Nogués va signar, com dèiem a l'inici, 22 punts, 6 de 6 en el tir de 2, des de la línia de tirs lliures 10 de 13, l'única taca negativa seria des de la línia de 3 on va fer 0 de 2 i això li va fallar, li va baixar el tir de camp que va ser 6 de 8. Tot i això, bons números, i així també ho comentava a roda de premsa.
Han sigut pràcticament totes en el tercer quart, però bueno, confio en els meus companys i signo tornar a agafar aquesta renta, perquè sé el que surt darrere, en aquest cas l'Imanol, ha fet igual la feina, inclús millor.
I una de les persones que vam tenir el Joan Busquets, la narració va ser de Nil Piera, però el vam tenir també durant una estoneta veient el tram final del partit, va ser el nostre company Ivan Conde, que el tenim avui, com sempre, tot els dilluns aquí en aquesta taula del Prat Esports. El saludem primer de tot. Bona tarda, Ivan.
Bona tarda, Jonathan.
Vas arribar cap al tercer període
al descans, o sigui, per veure el millor, perquè segurament, jo pel que em van comentar, no només escoltant la narració del Nil Piera, sinó tothom que era el Joan Busquets amb qui vaig poder parlar, la segona meitat va ser diferent, no? a la primera, com indiquen els números.
Ara escoltàvem el míster, també a Nogués, parlant d'aquest partit. Primer de tot, a l'ambient, tu has viscut grans ambients al Joan Busquets, et vas recordar el de les grans cites?
Bueno, sempre és difícil, no?, de comparar amb moments, sobretot, no? L'equip estava tres categories per sobre, on potser el seguiment en el dia a dia també era major, però jo em vaig sorprendre gratament, perquè realment és cert que el món ha canviat i que ja això de és que no hi ha xup-xup als carrers, és que ja no hi ha tants cartells, això no indica res, perquè moltes vegades la comunicació, no?, el boca a boca és per xarxes i per tant és difícil de copsar, però jo no m'esperava, no, potser la quantitat de gent sí, amb un Joan Busquets força ple, però no aquest nivell de soroll o de manera de viure, no?, de bona part del públic, sobretot del sector que està, no?, si dividim la graderia del Joan Busquets per la meitat que està a prop de la banqueta del Prat, molta gent celebrant, molta gent xiulant, molta gent també, no?, cridant CB Prat, CB Prat, o sigui que es va veure un molt bon ambient, a més també amb la part del Mollerussa que feia força soroll a banda contrària.
I ara doncs toca la fase d'ascens, una fase d'ascens que es disputarà entre el 28 de maig i el 31, és a dir, la darrera setmana d'aquest mes. Escoltem per aquest ordre Mario del Campo i també a José Nogués, que parlen d'aquesta fase d'ascens i també mostren el seu optimisme de cara doncs, a pujar de categoria.
Sí, ara juguem les fases i a veure on ens toca anar i a veure quin grup ens toca i, evidentment, doncs, si estem nosaltres amb humilitat i treballadors i fem les coses que hem de fer, podem guanyar qualsevol, sí.
Crec que l'equip ha demostrat que pot guanyar sense... No crec que n'hi hagi un rival que ens pugui guanyar el sistema a aquest nivell. Crec que quan vam anar a Mollerussa vam anar més dubitatius i sense un joc tan fluid, tots els equips el que volen és destruir el nostre joc i crec que hem fet molt bé el treball d'aquesta setmana per poder penalitzar el que ells ens proposaven. Crec que tenim dues setmanes o més per endavant per preparar molt bé les eliminatòries i hem de sortir tots molt forts perquè crec que som la plantilla més llarga i en tres partits consecutius això es notarà molt.
Bé, Ivan, recordem com funcionen aquestes fases d'ascens. Són quatre grups de quatre equips i aquí el Club Bàsquet Prat ha de jugar tres partits consecutius, no?
Sí, de fet, algun VIP que va voltar pel Joan Busquets, que hi havia molt VIP, per exemple, no van ser ells qui ho van preguntar, la dupleta entrenadors de l'any passat, no? I doncs molta gent, no?, d'anys anterior, preguntant per una fase que és complicada d'entendre. Recordem, s'han classificat cinc equips més un sisè, que és del grup que l'any passat va ser el campió, i per tant els dos campions s'hi classifiquen. Ara tenim sis classificats. S'afegiran 10 de les dues eliminatòries de cada grup, no? Hi ha, per exemple, el Mollerussa Hospitalet, doncs l'altra eliminatòria també, sortiran els 10 equips. Són 16 equips en total, que a partir d'aquí ja és més fàcil d'entendre, es divideixen en 4 grups de 4, com una Eurocopa de futbol fins fa pocs anys. El grup A i B a una subseu i el grup C i D a una altra subseu. Per què a dos subseus? Té sentit al final de l'explicació. 4 grups de 4, lligueta normal, no? Tots contra tots, tots 3 partits, un dijous, un divendres, un dissabte. Els 4 campions de grup pugen, són 4 places de 6. Què passa amb les altres dues places? Se les juguen els segons de cada subseu, no? Els segons de la subseu A o U, és a dir, el segon del grup A contra el segon del grup B juguen diumenge, i el segon del grup C contra el segon del grup D juguen diumenge. Per això hi ha aquestes dues subseus, perquè s'hagin de trobar i que no hi hagi, no?, entre el Muñécar i Torrelavega hagin de trobar un punt intermig el dia següent. I no hi hauria molt més, en principi. Ja és la part més complicada d'aquest format, ja s'ha passat. Això sí, recordem, sobretot per la gent que la vulgui seguir, és igual per televisió, per ràdio, presencial, que són dijous, divendres, dissabte els partits de fase de Lliga, i que horari matinal i horari de tarda. L'anfitrió de cada subseu decideix en quin horari juga el seu equip. Per tant, el lògic és que si el Prat queda enquadrat en el grup de l'anfitrió, jugui per les tardes; si queda enquadrat a l'altre grup, jugui pels matins. Ens podem trobar amb això, amb un horari dijous a les 12, on el Club Bàsquet Prat s'estigui jugant l'ascens, una mica com passa en les fases d'ascens del vòlei, que ho hem viscut molt amb els Vikings també.
Encara no hi ha seu fixada per a aquestes eliminatòries. Es parla de Lleida, no?, com una de les possibles.
Bueno, Mollerussa es veu que no. A més, com aquest any ha sigut ciutat catalana del bàsquet, doncs que té ganes, no?, de poder-hi ser. Primer s'hi ha de classificar, per molt que pugui comptar, no?, partir amb favoritisme en aquesta eliminatòria, i després hem de veure tota la resta, no?, perquè són molts grups, són moltes ciutats. Hi ha ciutats importants, també, i ciutats amb pavellons gairebé amb requisits de CB, que acostumen a ser, no?, les ciutats grans les que tenen més facilitat, perquè poden fer més taquilla, i per tant en el balanç de 10, no?, de guanys i de pèrdues per organitzar una cosa així, els hi poden sortir els números. No és el mateix vendre 3.000 entrades que vendre les que té el Joan Busquets, no?, per fer-nos una idea. Però hem d'esperar, no?, a conèixer. Sí que és cert que el Prat, en principi, per com està determinat, no?, hi ha 5 campions i són 4 fases. En principi hi ha un grup, el D, on juguen dos campions. El Prat va enquadrat en un altre grup. El campió del grup C va enquadrat en un grup on només hi ha un campió, i per tant, doncs, mira, és una petita cosa positiva.
Esperem que no sigui molt lluny el viatge, encara que...
Bueno, hi ha jugadors que volen anar lluny, eh? Sí. Aquí està la paradoxa aquesta del playoff. A mi em passa amb el futbol, que m'agrada el format actual perquè són dues eliminatòries a prop i el puntet de derbi català, però moltes vegades parles amb protagonistes o amb aficionats i diuen no, la gràcia d'un playoff és l'aventura, la gràcia d'un playoff és anar-te molt lluny, descobrir indrets nous. Crec jo que la directiva del Club Bàsquet Prat estaria molt desitjosa de no moure's gaire.
Això t'anava a dir, que jo crec que els jugadors poden voler una cosa, la directiva segur que a prop, perquè això també, contra més lluny, més calés.
I veure, sí, sobretot que estigui ben connectat, perquè de vegades hi ha ciutats aquí a 500 quilòmetres, no? Sí. Jo que sé, província d'Albacete, una cosa així, i acabes anant gairebé en autobús perquè no et paga la pena. I en canvi hi ha ciutats, no?, si fos Màlaga o el seu entorn, Barcelona-Màlaga és una hora d'avió i gairebé ni t'assabentes. O sigui que fins i tot més enllà del quilometratge, les connexions ho van veure l'any passat en Pontferrada, que quedaven tots els aeroports a 2 hores i escaig en autobús, i allò no hi havia manera d'arribar-hi fàcilment.
Doncs veurem, estarem pendents de veure quin és el destí del Club Bàsquet Prat, però el que sí que sabem segur és que estarà en aquesta fase final del mes de maig. Deixem el bàsquet i anem ara al futbol, perquè aquí tenim drama, és la creu del cap de setmana.
Escoltes el Prat Esports.
bridges. I learned to swim from all your burnt bridges.
Vinga, anem amb la Lliga Elite, anem a parlar de l'Associació Esportiva Prat. Déu-n'hi-do, quin partit. 2-4, no ha estat una pallissa del Castelldefels, ni molt menys. O sigui, al minut 24 el Prat s'avançava amb un gol de Riqui Vidal, en el 39 Riqui Vidal feia el segon, tot pintava molt bé, en el descans l'equip no havia sortit del tot malament, però ja en els últims 20 minuts, una mica més erràtica el Prat, també no sé quina influència va poder tenir la pluja, però el Castelldefels va escurçar distàncies en el 84, Eloy Pozuelo, que va ser també el mateix jugador que va doncs ficar l'empat en el 88, i ja en el temps ha afegit un gol de Pol al de bola en pròpia, i després ja amb un pretal a desesperar totalment, doncs ja en el tram final, l'última acció de partit, doncs arriba amb el gol de Guillem Villaverde, que marca el 2-4 definitiu. Ara li preguntem al nostre company Ivan, però abans el míster, a David Vilajoana, que assenyalava, a banda d'estar trist per el resultat, doncs assenyalava i denunciava la falta de personalitat del seu equip.
Bé, trist. Trist perquè fas 70 minuts un molt bon partit i ho enfonses tot en 20. Una llàstima. Ens hem arronsat, no hem sabut d'afrontar els últims 20 minuts, ens ha cremat la pilota als peus, ho hem perdut tot. Hem volgut fer complicat el que havíem fet fàcil, ho hem fet molt complicat. Hem perdut 30 pilotes en els últims 20 minuts i, clar, i si amb un equip que estava sotmès però li regales 30 pilotes cada cop que robes, surts i ho perds, hem intentat filtrar boles amb errades garrafals perquè es tractava d'obrir el joc i nosaltres ho hem intentat per dins i l'hem cagat. Tot era pèrdues, no ens hem quedat boles, no hem donat temps a sortir l'equip i estàvem enfonsats. Han començat a volcar, han començat a penjar i aquesta és la conseqüència.
I al costat de David Vilajoana teníem l'entrenador del Castelldefels, el pratenc Miquel Motoso, que també a roda de premsa assenyalava que doncs, coses que en altres partits no havien sortit, doncs aquest dissabte sí els va sortir.
Jo crec que l'equip ha tret un carisma que et dona el primer gol, lògicament, està dins del partit, això és el que han dit a mitja part, que sempre, bueno, al final és un gol que canvia la cosa, la perspectiva pot canviar i així ha sigut, no? I al final l'equip ha tingut fe, ha tingut la sort que en altres partits no hem tingut, sobretot la setmana passada, per exemple, que vam tenir arribades i possessió de pilota i no teníem aquesta talla, bueno, doncs al final la flor en el cul l'ha tingut avui i ja era hora.
Doncs el Castelldefels, que suma 3 punts molt importants per al conjunt del Baix per intentar doncs, seguir en aquesta zona de play-off d'ascens, i un Prat que, doncs, a expenses de veure què passa amb aquesta reclamació de l'Atlètic Sant Just, en teoria no hauria de patir per al play-off. Però ara anirem amb això, primer amb el partit, amb aquest 2-4, Ivan, tu vas ser allà al camp. Quina sensació et va deixar aquest partit? I si t'hagués de demanar un titular, no sé quin seria.
Bueno, una mica el que hem posat al digital, naufragi injustificable. O sigui, jo crec que, suposo, que s'ha de jugar a futbol a un mínim nivell per intentar imaginar, entendre què va succeir. És cert que els gols arriben a partir del 83, però el partit canvia a partir del 70. Però realment, des de fora, crec que aficionats, jo també et afegiria junta directiva, entorn, és igual, equip local visitant, és absolutament inexplicable el que va passar. Podem entrar en detalls, en raons, no? L'equip està en un moment psicològic difícil. L'equip tenia 13 jugadors del primer equip convocats, un d'ells Guillem Coves, porter suplent, per tant tenia més jugadors però no podien jugar o estaven allò d'adorn a la banqueta perquè en principi no estaven per jugar, que aquí ja també podem fer una reflexió en paral·lel, però de jugadors de camp al primer equip que ho poguessin donar un rendiment segur físicament hi era Nico Cuevas i dos jugadors del juvenil. Podem entrar en que el futbol és boig i que les emocions compten i que ho hem vist moltes vegades, no? Que fiques el primer, com explica Miquel Motoso, i un equip puja i l'altre baixa. Però la davallada absoluta de rendiment, o sigui, d'un equip que estava fent un partit força net, força apanyado, que es diu en castellà, i que a partir del no res del Castelldefels, d'una mica d'intenció, de tenir una primera gairebé ocasió, l'equip comença a no fer una, però no una passada, és que potser el percentatge de passades en els darrers 20 minuts del Prat deu ser del 20 o el 30%, o sigui, és que no va fer 3 passades seguides. En cada atac del Castelldefels, jugadors del Castelldefels són sols dins l'àrea, absolutament tard a tots els duels, o sigui, realment inexplicable. Jo no he vist una davallada, hi ha davallades, hi ha coses tal, però o sigui, d'un equip que tenia el partit controlat a 20 minuts en el Castelldefels, no exagero, el Castelldefels va ficar 4 gols però va poder ficar-ne 7 perquè té un travesser, perquè Pol Aldabó treu una sota pals, perquè Guiseris fa un parell de bones aturades. O sigui, és que realment insistim, però qualsevol pot recuperar la Transmi. Jo crec que es pot parlar amb els 150 aficionats del Sagnier. És una cosa que els 70, bueno, calma, pot arribar un gol, però era, bueno, no passa res. Però
si tot l'empat no era un resultat del tot dolent, perquè ja sí que certificava de manera matemàtica el play-off, sí, tot i que evidentment doncs, amb un 2-0 vols la victòria.
Sí, el Castelldefels no en sumava 3, però és cert que això, no? Que quan el Castelldefels va tenir 3 ocasions seguides i va ser un errar darrere l'altre, una pèrdua darrere l'altre, una descomposició estranyíssima del Prat, jugava amb 3 centrals i hi ha una pilota llarga des de 80 metres que llença el Castelldefels, que té 5 jugadors en primera línia, i el Prat la defensa amb 3. On és la resta de l'equip? Jo crec que tothom va entrar en aquesta psicosi, no? El que es transmetia o es sentia agradaria a la gespa es deu sentir multiplicat per 20, i el Prat va entrar, no sé si és un atac d'ansietat, no sé si és un atac de pànic, però una cosa que jo de debò que no havia vist, i que parla una mica de la situació de l'equip i a veure si això es pot aixecar. O sigui, ja no és una qüestió futbolística, sembla clar, o com a mínim no és només una qüestió, no és una qüestió tàctica, futbolística segurament és, però hi ha baixes, hi ha lesionats, hi ha problemes, són 4 derrotes seguides, hi ha run-run. Clar, David Vilajoana va parlar i va posar un exemple que hem posat molt, no?, que és la temporada del darrer ascens a Portugalete. Hi ha algunes similituds, però també hi ha força diferències.
Vinga, has comentat tema físic, tema mental. Escoltem a David Vilajoana.
És un tema de caràcter i físic, hem arribat justos, també és veritat, però bueno, ells també estan molt, molt, molt al límit. El que passa és que ells han agafat l'emoció del gol i de creixes i nosaltres ens hem enfonsat i ens hem cagat. Llavors això també és un tema de cap, vull dir, però físicament arribem molt just. Sabeu que veníem molt limitats d'efectius, però vaja, aquesta no és excusa. Vull dir, teòricament hem entrenat més i millor que ningú, per tant hauríem d'aguantar perfectament 90 minuts, però ja et dic que és un tema de cap. A partir del minut 84 amb el gol encaixat, vaja, com una tempesta, tot ha girat i un equip desdibuixat claríssimament.
I un partit que li va recordar el del Sabadell B.
El minut 84 anàvem 2-0. Ens ha tornat a passar com al camp del Sabadell B, que ens han fet un i ens hem desfet com un sucre. Vull dir, i a partir d'aquí aquí no hi ha temps morts i no pots parar el partit i ells no l'han sabut ni parar ni interpretar.
A tu també et va venir al cap el partit del Sabadell B?
Quan ho va comentar ell, sí, perquè ens va passar també a tots tan per sobre que jo crec que no donava temps ni això. Jo et diria, clar, això ja són opinions molt diferents, però que havent un patró similar, però contra el Sabadell B sí que potser van ser allò de tenen 3 i fiquen 3. El Prat hauria de haver sigut més experimentat, ser més dur, haver, no? Hi ha equips de primera divisió que això ho fan molt bé, que no jugui absolutament res, però és que aquí jo, sobretot, per mi el que més em preocupa és que no van ser 4 gols en 4 arribades, és que va ser un autèntic, o sigui, jo durant 20 minuts no havia vist mai un equip tan superat en un escenari davant un equip que també té problemes. És això, realment, el tercer gol amb mala fortuna, no?, perquè Pol Aldao la toca l'últim, etc., però és una falta lateral on un jugador del Castelldefels rep absolutament sol. Abans dels gols, les 3 ocasions claríssimes del Castelldefels no eren, perdó de l'expressió, que s'entengui, i no vull treure cap mèrit a lo del Castelldefels, que és també increïble, parlem del Prat de la davallada, però la resurrecció del Castelldefels té molt de mèrit, perquè estàvem fora de tot, 2-0, amb un partit molt discret, quan juga millor encaixa els 2 gols i és capaç d'aixecar-se, però és cert que les 3 primeres ocasions que ho generen tot venen de 2 corners i d'una falta lateral, o sigui, tampoc venen d'accions de perill, era allò de estar una mica més ferms a pilota aturada o haver matat ficant el tercer, perquè el Castelldefels estava deixant molts espais, però jo crec que es va juntar això, no? No hem matat el partit, ai, si ens fiquen un. Arriben les ocasions, ai, que estan a prop de ficar-nos el. Fiquen el primer gol, ai, que ja anem 2-1, que no hi ha xarxa. Fiquen el 2-2, hòstia, que ara ja ni empatarem. I jo crec que la bola es va fer tan gran que realment és això el preocupant, perquè ara ja els partits que queden són d'una competitivitat màxima, i doncs a veure si, no?, tocar fons, això ja ha sigut tocar fons, i a partir d'aquí tot el que arribi ha de ser millor.
No cridis al mal temps, veurem com va la cosa. El darrer partit contra el San Juan Herético de Montcada, el míster també assenyala la falta d'agressivitat del seu equip.
Si tu no ets agressiu, no vas enlloc a cap categoria ni a quarta catalana, i nosaltres ja et dic, és un mal que estem arrossegant. Ho entrenem, ho insistim, però vaja, no ho estem aconseguint.
Ara anirem amb la classificació i, bueno, fer una mica les diferents possibilitats jo crec que el Prat té el play-off garantit, però primer de tot repassem aquesta penúltima jornada de Lliga de la mà de Lugo. Què tal, Lugo Bosque? Bona tarda.
Molt bona tarda, Jonathan.
A veure, què ens ha parat aquesta jornada on els que estaven a dalt han caigut?
Doncs sí, anem a fer la repassada aquesta penúltima jornada amb el Martinenc 2, Pobla Mafumet 3, Sabadell B 3, Atlètic Sant Just 1, Júpiter 0, Rubí 2, Prat 2, Castelldefels 4, Sant Mauro 4, Sant Joan Moncada 0, Baix 2, Horta 1, Cooperativa 4, Manlleu 1 i el Vilafranca 1, Sant Feliuenc 1.
Anem a la classificació, com la tenim? Ara entrarem en detall de les diferents possibilitats del Prat de classificar, que jo crec que la té garantida, però ara ho comentem. Però com tenim aquesta classificació a falta d'una jornada pel final de Lliga?
Doncs segueix el Martinenc com a líder amb 50 punts, els mateixos que el Sant Joan Moncada, dos equips que han perdut aquesta jornada, els dos en 52. Tercer, la Pobla Mafumet amb 49, quart el Prat amb 43, cinquè el Sant Mauro amb 42, sisè el Castelldefels amb 40, setè Rubí amb 39, vuitè el Sabadell B amb 38, els mateixos que té el Baix, que és 9, desè el Sant Just amb 37 punts, onzè la Cooperativa amb 36 punts, 12 el Manlleu amb 35 i a zona d'ascens a la 13a posició l'Horta amb 34, 14 el Vilafranca amb 32, que són els mateixos que té el Júpiter, que és 15, i tanca la classificació ja com a equip matemàticament de primera catalana el Sant Feliuenc amb 30.
Doncs sí, el Sant Feliuenc que ja ha descendit de categoria, de moment el Júpiter i Vilafranca, que són el penúltim i l'avantpenúltim, encara amb opcions de poder salvar aquesta categoria. A veure, Ivan, possibilitats del Prat d'aquest play-off, com dèiem, a l'espera de veure què passa amb això de l'Atlètic Sant Just, no?
Clar, si el recurs o el contra-recurs de l'Atlètic Sant Just no arriba enlloc, en principi s'ha de conèixer aquesta setmana, en principi.
Home, seria una vergonya, no?, si no es coneix...
En principi s'ha de conèixer aquesta setmana. No, fins aquí.
Sí, sí.
Si aquest recurs no prospera, el Prat és equip de play-off. O sigui, no hi ha més. A partir d'aquí, si el recurs de l'Atlètic Sant Just prosperés i li donessin 3 punts, sí que hauria de o bé puntuar o bé evitar, no?, una càbala que fos que guanyés tots els equips que té per davant o per sota, millor dit, Sant Mauro, Castelldefels i Atlètic Sant Just. És important i seria increïble que el Prat acabés quart. Tot passa per que guanyi a Sant Joan Atlético de Moncada, cosa que és difícil, objectivament molt difícil, per tots els condicionants, i un Sant Joan Atlético de Moncada que juga a l'ascens a casa seva. I si no, esperar una cosa que també sembla relativament complicada, que és, no?, que el Sant Mauro, si no vaig errat, jugar contra el Sant Feliuenc, doncs el Sant Mauro no aconsegueixi un bon resultat. Tot això ja parlem de quarta plaça, que seria molt important, més enllà de tenir el factor camp en la primera eliminatòria, per qüestions de retruc, no?, de què passa si Ospí, Cornellà, Vilanova o Badalona pugen. Doncs en principi, si fos la Pobla qui pugés, si el criteri és el mateix que en altres anys, seria el quart classificat. Però bueno, això ja són càbales, eh? Què passa amb la Copa del Rei, perquè la Pobla, en teoria, és un equip vinculat, Però bueno, això, res d'això és confirmat, eh? Seguint els criteris d'anys anteriors. Però clar, tot això, si ets cinquè, desapareix. Però bueno, això anem pam a pam, a veure què pot fer el Prat també en una jornada unificada on, com bé dèieu, excepte el Sant Feliuenc, dels 15 equips tothom té alguna cosa en joc, que és una cosa també increïble.
Sí, el Prat de moment, tot i que té... finalment té garantit aquest play-off, doncs el que comentes té en joc aquesta quarta plaça. Veurem què és el que passa, jornada unificada, mateix horari com aquesta setmana, pel tema de televisió de la xarxa, tots els partits a les 4 i 5.
Quarta, cinquena i sisena, perquè el Castelldefels, recordem que com té l'Averas guanyat al Prat, podria també sobrepassar-lo. El Prat, fins i tot, si a l'Atlètic Sant Just no li donen la raó i la classificació queda com la veiem ara, no?, a internet o al diari, el Prat podria fins i tot caure a la sisena posició, o sigui que té força en joc.
Sí, 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 i no seria una cosa estranya, perquè el Sant Joan a casa és un equip fort i, bueno, veurem. Sí, és veritat que ha coincidit amb Martinenc i Sant Joan Atlético de Moncada en perdre els seus respectius partits. Això sembla ni el millor guió ni el millor guionista podria haver escrit aquest guió per la Lliga Elite. Veurem què és el que passa. Nosaltres us oferirem el partit, com sempre, amb la mitja horeta de prèvia, des de 3:45 i a les 4 l'enfrontament. Doncs deixem el Prat, perquè el Prat ha estat la creu, però el Terrenca tampoc s'ha anat molt lluny.
Escoltes el Prat Esports.
Ah, c'est le promet, babe. J'peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça. Ah, c'est le promet, babe.
Vinga, anem amb el Terlenca, 15 minuts per arribar a les 8 de la tarda. Ho fem de la mà de l'Hugo, que va estar allà en el partit. Ara escoltarem el míster, però ràpidament, quina sensació tu et va deixar aquest darrer partit a casa on s'esperava que el Terlenca doncs, fes una passa endavant i, bueno, almenys ni que sigui puntuar?
Doncs a mi em vaig quedar amb la sensació de la superioritat molt clara que va tindre el Sant Cugat. Crec que va fer un partit molt bo al Sant Cugat i al Terlenca li va costar moltíssim. És el típic partit que l'afegeixes mitja hora més i no arribaria el gol. Crec que va fer un partit molt seriós al Sant Cugat, que també ha jugat a coses a la zona alta de la taula. I bueno, el Terlenca fins al dissabte no tenia estava en la situació de que depenia d'ell mateix per aconseguir la permanència. I bueno, jo crec que no acaba de ser dolent el partit, però no va deixar-se tot el camp, jo crec, al conjunt de Xesco Ribas, i ara té una situació on les opcions són mínimes, perquè ja no és que depèn d'un partit, sinó que de dos o tres, o sigui que les opcions són mínimes per aconseguir la salvació, així que esperar un miracle.
Ara repassarem quines són les situacions que s'haurien de donar perquè el Terlenca mantingui la categoria. Un partit que, com dèiem, doncs el Terlenca va perdre 0-2 contra el Sant Cugat amb els gols de Mohamed Abuzra en el 28 i en el 56 de partit. Aquestes són les declaracions del míster de Xesco Ribas a l'acabar l'enfrontament.
Una derrota que hace pupita, pero bueno, el equipo lo ha intentado, ha estado fuerte, hemos tenido llegadas, pero bueno, ellos defendieron muy bien, se encontraron el primer gol ahí demasiado pronto porque había que llegar al menos a la media parte 0-0 y a partir de ahí ellos se han limitado a defender, a salir a la contra, a pararnos todos los cambios de ritmo que teníamos y las aceleraciones del juego cuando estábamos bien y bueno, han jugado un partido muy ellos muy veterano y nosotros pues ya con la losa del 0-1 y con el marcador adverso nos ha costado mucho.
Hugo, que estaves allà al costat de la zona tècnica, com vas veure el míster i sensacions, tot i que doncs, aquestes eren les declaracions, però tu com el vas veure?
Bueno, símptomes de que es sentia inferior, jo crec, al rival, de que no li sortien les coses, de que estava veient que era molt difícil treure algú positiu, perquè és veritat que al final tu vas aguantant, però arriba el primer gol en una situació de partit on ells ja estan començant a generar perill, i és veritat que el partit del Sant Cugat a nivell defensiu tampoc té molt, però al final ells defensant jo crec que es sentien molt còmodes i no van veure la necessitat de seguir atacant. I bueno, jo crec que Xesco Ribas va veure que era molt complicat, sobretot ja amb el 0-2 que arriba d'hora a la segona part, i ja el que resta de partit ja es va fer molt costa amunt i no va poder treure res positiu del partit.
I els futbolistes com els vas veure a l'acabar el partit? Tocats?
Bueno, sí, tocats normal, perquè van veure no, que ja era molt difícil aconseguir la permanència després d'una temporada on semblava que es podia aconseguir, no, amb la primera volta, però òbviament tocats en general els jugadors, i bueno, a veure si almenys donen la cara, no, en aquesta darrera jornada.
Darrera jornada contra el Camp Juliu. Escoltem el míster Xesco Ribas com l'encara aquest darrer partit de Lliga.
Bueno, la clave es salir a jugar como cada partido, levantarnos, creer y ir al último partido, a por la última victoria, a por la salvación.
Doncs a veure, Hugo, el Terlenca el tenim en la 14a posició. Ara mateix, zona de descens, amb 30 punts, com dèiem a la portada, a 2 punts de la salvació que la marquen Santboià i Tàrrega. Quines són les vies? Quines són les opcions per mantenir la categoria?
Doncs són mínimes. Mira, comencem amb les possibilitats de permanència, que serien que Santboià i Tàrrega perdessin, o sigui, hi ha dependència de dos partits, i bueno, anem a repassar també les jornades que li queden a aquests dos equips. El Santboià va al camp del Vilafranca, que és un equip que no es juga res, va anar fa poc la Terlenca, on quasi aconsegueix els 3 punts, i en el cas del Tàrrega juga a casa amb un Ascó que tampoc es juga res, o sigui que costa pensar, no, que els dos equips perdran. La segona opció, que els dos equips punxin i sumat a la...
És a dir, un empat, no?
Un empat, Un empat valdria més que el Juventud 25 de setembre també puntuessi. I la darrera opció per aquesta permanència seria que empatés el Sant Boià, que sí, que el Tàrrega perdessi, i que un altre cop la puntuació en qualsevol cas del Juventud 25 de setembre. I aquestes serien les opcions de permanència, però el Terlenca baixaria si no guanyés el seu partit. O sigui, ara mateix està a dos de la salvació, amb un empat no li valdria, es quedaria amb 31. També una altra opció seria ja que el Sant Boià guanyés, i la darrera seria que el, això també sumat a que el Tàrrega puntués, més que el Sant Boià no guanyi, però el Tàrrega amb un punt jugant a casa amb un equip que no juga res també li valdria per no aconseguir la permanència.
Doncs aquestes són les diferents situacions que es podrien donar i quines són les que beneficiaria el Terlenca i quines no. Veurem què és el que passa. Això serà dissabte a les 6 de la tarda. S'ha complicat la vida al Terlenca, però bueno, això és futbol i mai se sap. Doncs deixem el futbol i anem a parlar de motos, on tenim doncs una de les bones notícies. Deixem les creus i anem amb una cara.
Escoltes el Prat Esports.
Vinga, anem a parlar ràpidament de motos, perquè Joel Esteban doncs ha aconseguit una cinquena posició, sortia com el 20è el diumenge, molt enrere, però una cursa molt seriosa del pilot Potalava, que se li dona molt bé aquest circuit a França. Recordem que ja en el seu debut va fer una quarta posició, doncs ha aconseguit una cinquena, i després de la cursa doncs assenyalava que, tot i que la cursa havia estat complicada perquè les condicions en pista no eren les millors, doncs que les sensacions eren bastant bones. També lamentava doncs no haver pogut sortir més endavant, i ja que això doncs havien sortit tan enrere va afectar la cursa. De totes maneres, el pilot es mostra satisfet pel resultat i ja amb el cap posat a Barcelona per donar-ho tot, que recordem que serà el Gran Premi de Catalunya aquí a Montmeló el 15 i 17 de maig. Amb aquesta victòria, Joel Esteban doncs ara mateix puja a la desena posició i es queda amb 24 punts, 5 menys que l'espanyol Uriarte, també amb una Red Bull KTM que ocupa la novena posició. Set minuts per arribar a les 8 del vespre. Comencem la repassada.
Escoltes el Prat Esports.
Mira, comencem la repassada. Recordem que en Primera Catalana Femenina el grup 2 es va suspendre el partit de la Fundació contra el Singerlin per la pluja. Per tant, anem a la segona catalana, el grup 3 masculina, victòria del Prat B 2-0 contra el Gavà. Escoltem el míster Héctor Rodríguez.
Partido muy, muy complicado. Sabíamos de la exigencia del rival, que venía con tres victorias seguidas, haciendo las cosas muy bien, con opciones reales de meterse en playoff, pero la verdad que el equipo las últimas semanas está rindiendo a un nivel increíble. Tiene mucho mérito lo que hacen estos jugadores. La mayoría son 2006, jugadores de primer año enfrentándose a jugadores de 7, 8 años muy por encima de ellos, y la verdad que solo queda aplaudirlos.
El Prat veu que no és matemàticament, però ja ho té pràcticament a tocar la permanència, no?
Doncs sí, perquè aconsegueix la desena posició el filial del Prat, es queda amb 37 punts, ara mateix l'equip que marca el descens al Sant Ildefons amb 34, i s'ha donat el cas de que el Prat ve juga amb el sector Montserratina, que també té 37 punts, així que veurem quin és el resultat, però amb l'empat valdria per aconseguir la permanència.
I valdrien els dos equips. Anem a la tercera catalana masculina, grup 11, victòria del Terlenca B 0-1 contra Fontsanta Fatjó, amb un gol de Gerard Alarcón en el 37. Escoltem el tècnic, Marc García.
El equipo sabía el partido que tenía que jugar, y así fue. Creo que la primera parte fuimos muy superiores, hicimos daño al rival, donde llevábamos trabajando toda la semana, Y luego, pues bueno, que es verdad que el paso por el descanso fue un poco malo para nosotros, porque la otra parte nos costó adaptarnos a, bueno, al ritmo y a la intensidad que puso el rival, porque era su última bala también para intentar entrar en playoff. Pero sí que es verdad que el equipo tiró de mucho corazón y mucho coraje y logró conseguir la victoria y el título de liga. Y como tú has dicho ahora, pues bueno, esperar a ver si nuestro primer equipo puede conseguir la salvación y eso nos da el ascenso de categoría.
Un Terlenca B, Hugo, campió de liga, ¿eh?
Doncs sí, campió de liga, li treu 3 punts al Sant Just, però el gol la veràs. El té guanyat i es queda amb 64 punts, 3 més que el Sant Just, que en té 61.
A quarta catalana masculina, el grup 24, victòria 1-12 del Prat C contra l'Eti Viladecans, un Prat C també campió de la seva lliga.
Doncs sí, campió amb una setmana més amb totes les jornades guanyades, 23-23, i ja es queda amb 69 punts.
Anem a la preferent juvenil, grup 4, derrota del juvenil del Prat, 3-0 contra el Castelldefels. Com ha deixat això el juvenil del Prat?
Doncs el juvenil del Prat, que baixa fins la 8a posició i es queden 41 punts, i la lliga, que ja l'ha guanyat matemàticament el Nàstic de Tarragona amb 65 punts.
Anem al futbol sala, primera catalana, grup 3 de Barcelona, empat a 4 del futbol sala Prat contra el Pla del Llobregat, i també aquí el futbol sala Prat campió de la seva lliga.
Doncs sí, campió ja fa algunes jornades, amb aquest empat sumant fins als 64 punts, traient-li així 16 punts al segon, que és l'Alenya.
I derrota dura en bàsquet català a Copa Catalunya masculina, derrota del Club Bàsquet Prat B, que doncs li impedeix arribar a aquesta tercera posició ja a falta d'una jornada.
Doncs sí, perquè ja es queda en quarta posició al Club Bàsquet Prat B, amb 23 jornades ha aconseguit 14 victòries i 9 derrotes.
A la primera catalana femenina, el Club Bàsquet Prat femení ha perdut 54-66 contra el Sants de Barcelona, un femení que ja penúltima a la lliga.
Doncs sí, ja és 13, penúltima a la lliga, en 25 jornades ha aconseguit 7 victòries i 18 derrotes.
Victòria a la segona catalana masculina del pretenc masculí contra el Torreforta, 63-70.
Doncs sí, victòria per aconseguir la 14a victòria en aquesta lliga, són 600 i es queden amb 11 derrotes.
I anem ara a la segona catalana femenina. Ja sabeu que aquí tenim dos partits, el del pretenc femení i el del Club Bàsquet Prat B. El Club Bàsquet Prat B, victòria 72-65 contra el Bàsquet Molins, i el femení del pretenc també, victòria 65-53 contra l'Ipsi.
Doncs sí, el Club Bàsquet Prat, victòria per seguir líders, amb 22 victòries i 3 derrotes, i el Bàsquet Pretenc són 6enes amb 25 jornades, 14 victòries i 11 derrotes.
Amb aquesta victòria ja certifica també el femení aquesta 6ena posició, i el bé que ja havia guanyat farà un parell de jornades aquesta lliga. En hoquei català ha descansat el Club Hoquei Prat, per tant ens anem a voleibol català, el Campionat de Catalunya de segona divisió sènior femenina, segona fase, el Vikings Volei Prat Blau, victòria 3-0 contra el segon de la lliga, el Premià de Mar, que fa que siguin ara líders en solitari.
Doncs sí, líders en solitari perquè ha punxat el Premi de Mar, com deies, i són primers en 25 punts en total.
Doncs aquí deixem la repassada. Tenim doncs amb bones notícies i algunes no tan bones. Molts doncs han pogut aconseguir el títol de Lliga, però altres, com per exemple el Club Bàsquet Prat B masculí, doncs que es queda a les portes d'aquesta fase d'ascens. Gràcies, Hugo, gràcies, Ivan, i fins la propera a tots dos.
Que vagi molt bé.
A tu, Jordana, adeu.
I nosaltres que anem acomiadant el programa d'avui.
No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més.
Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'Esports del Prat de Ràdio, i des del control tècnic hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a 2:15. Ara us deixem amb la programació del Prat Ràdio. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu!
Després d'aquella cançó vam fer l'amor uns quants dies. No em diguis que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per mi.
El Prat Ràdio, clàssics de tots els temps.
Que tu ets rico.
91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.